Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Vist per sentència el judici contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral i negar-se a retirar la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos polítics. Montse Manent.
El president s'enfronta ara a una possible condemna de 20 mesos d'inhabilitació com a mínim i 30.000 euros de multa. Quim Torra ha tancat la ronda d'intervencions amb un discurs marcadament èpic en què ha reconegut haver desobeït però també haver actuat segons la voluntat del poble de Catalunya.
Si per defensar els drets i llibertats dels meus compatriotes jo he de venir aquí amb un judici i he de ser condemnat, doncs benvinguda sigui la condemna. Perquè els vull dir a tots vostès ben clarament i ben alt, no vinc atordit ni vinc en silenci. Jo vinc a dir-los que no renunciaré mai a defensar els drets civils, socials i polítics de tots els ciutadans catalans, de tots, no només dels independentistes, de tots. Que jo mai no renunciaré al dret de l'autodeterminació de Catalunya.
En marxa la primera fase de l'ampliació i remodelació de la terminal de l'aeroport de Reus.
En total són 1.600 metres quadrats de noves instal·lacions ja a l'abast dels passatgers. Està previst que les obres d'ampliació pendents s'enllesteixin de cara a la primavera de 2020.
La nova ràdio, David Fernández.
Ja es troba habilitada la nova zona d'accés a les portes d'embarcament 8 i 9, a la qual els passatgers hi poden accedir directament des de la zona de facturació gràcies a nou corredor habilitat amb una cabina de control. Mentrestant, en paral·lel, segueixen les obres d'ampliació de la terminal, que està previst que finalitzin per a l'inici de la temporada d'estiu la primavera de 2020.
Comença el rastreig de l'Institut Nacional d'Estadística dels moviments dels usuaris de les principals companyies de telefonia mòbil.
L'objectiu és conèixer els hàbits dels ciutadans i recollir-ne dades. L'INE i les operadores asseguren que la informació serà anònima i que ha de servir per saber els hàbits de mobilitat dels ciutadans.
Tarragona retira tots els patinets elèctrics que havia instal·lat una empresa de lloguer en diferents punts de la ciutat sense autorització municipal.
El consistori, que encara treballa en una regulació concreta per aquest sector, estudia ara si imposa sancions.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller de Territori, Xavier Puig, ha explicat que aquests vehicles es van situar en diferents punts de Tarragona sense pactar res amb l'Ajuntament i per això estudiaran si es pot denunciar i sancionar aquest fet. Puig ha recordat que es van iniciar converses amb diverses empreses per dur a terme el lloguer de patinets elèctrics entre la ciutadania i que van acordar que es podrien començar a instal·lar a principis de l'any 2020.
I en cultura, inaugurada l'exposició Sota l'ossa major de la recent nomenada Premi Nacional d'Arts Plàstiques Àngel Ribé.
L'exposició es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. La mostra recorre els més de 50 anys de dedicació artística de Ribé, que s'ha inspirat en el nom de la novel·la de l'escriptor polonès Sergius Piasecki.
Tots estem sota d'aquesta constel·lació, per tant, era fantàstic perquè s'adapta molt bé al treball que estem presentant. Parteixo de comprendre que tot és natura, en el sentit que estem sobre el planeta Terra, i jo formo part d'aquesta natura, que la natura té uns elements geomètrics de base importantíssims.
Notícies en xarxa, edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda.
Tarda força tranquil·la des d'una perspectiva meteorològica, amb alguns intervals de núvols baixos, també alguns intervals de núvols mitjans, a punts de l'interior que ja els hi costarà de trencar-se. El vessant nord del Pirineu, sí, cel cobert, encara amb la possibilitat de que es pugui produir alguna precipitació que seria feble, amb una cota de neu que es mantindria al voltant dels 1.000 metres aproximadament. També núvols baixos a punts del litoral, del sector central del litoral, sobretot, on no descartem que es pugui aparèixer, que pugui aparèixer encara algun petit ruixat, tramuntana i gregal al nord-est del Principat, i també bufa el mestral amb certa intensitat. De cara a demà, ambient que es mantindrà força assolellat amb alguns intervals de núvols alts, la tramuntana i el mestral que tindran tendència a la baixa. Demà la temperatura màxima recuperant-se una mica, la mínima més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista aquest matí a la B10 a Sant Adrià del Besòs. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Circulació encara molt plena, per exemple, aquesta tarda a la C-17, un tram de retencions força llarg i compacte entre Granollers i Parets, en sentit Barcelona, amb molta cua en aquesta zona. Tenim també lentitud amb aturades, en aquest cas, a l'autopista P7, a la zona de Barberà, en els dos sentits de la marxa, P23 entre Molins de Rei i el Papiol, sentit Martorell, o també el cinturó de litoral, en aquest cas de sortida entre l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat. Les dues rondes d'aquesta hora ben plenes les dues, especialment en sentit Besòs, en aquest cas de la de dalt de Cornellà fins a Vallcarca, i la litoral des de Zona Franca fins a la Barceloneta. I també seguim parlant d'aturades més o menys habituals, com cada tarda a la C58, punts de Sabadell, sentit Terrassa, o Montcada i Reixac, en els dos sentits de la marxa, o també la C60, amb aturades a la zona entre Argentona i Mataró, en direcció a la costa. És tot de moment, a tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Vist per sentència el judici contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral i negar-se a retirar la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos polítics.
El president ha tancat la ronda d'intervencions amb un discurs marcadament èpic en què les últimes paraules han estat "Visca Catalunya lliure". Torra ha assegurat que només deu obediència al Parlament i que el judici d'avui ha estat un judici polític. Ara el tribunal haurà de decidir si accepta la petició de fiscalia i acusació particular de Vox i el condemna a 20 mesos d'inhabilitació com a mínim i 30.000 euros de multa. La sentència no es coneixerà probablement fins d'aquí a uns 2 mesos.
Sigui com sigui, ja és el primer president de la Generalitat en exercici de les seves funcions que seu a la banqueta dels acusats. Fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi ha desplaçat la nostra companya Irene Segalés. Bona tarda.
Bona tarda. Poc després d'un quart de set de la tarda ha quedat vist per sentència el judici. Ha estat després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi fet ús del seu dret a l'última paraula. Durant 50 minuts, Torra ha apel·lat a que ell ha actuat en tot moment segons la voluntat del poble de Catalunya. A l'inici de la intervenció, Torra s'ha encarat al president del tribunal en acusar el Ministeri Fiscal de respondre a la voluntat de l'Estat espanyol. Torra ha volgut denunciar que aquest és un judici polític que pretén alterar el panorama polític. Com ja havia fet al matí, Torra ha admès haver desobeït la Junta Electoral Central en no treure els llaços grocs i les pancartes dels edificis públics de la Generalitat perquè, segons ha dit, era una ordre il·legal, referint-se al fet que considera, com també havia explicat abans la seva defensa, que la GEC no tenia competències per dictar l'ordre que va dictar. Finalment, Quim Torra ha recuperat el "jo acuso", dient que venia al tribunal a acusar l'Estat i ha assegurat que mai renunciarà a defensar els drets civils i polítics.
Sí, per defensar els drets i llibertats dels meus compatriotes, jo he de venir aquí amb un judici i he de ser condemnat, doncs benvinguda sigui la condemna. Perquè els vull dir a tots vostès, ben clarament i ben alt, no vinc atordit ni vinc en silenci. Jo vinc a dir-los que no renunciaré mai a defensar els drets civils, socials i polítics de tots els ciutadans catalans, de tots, no només dels independentistes, de tots.
En acabar el judici vist per sentència fora del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desenes de persones esperaven la sortida del president de la Generalitat amb pancartes i cridant proclames de suport. Abans de marxar amb el cotxe oficial, Torra s'ha apropat a saludar els manifestants.
Gràcies, Irene. Representants del grup del govern, de partits polítics, d'entitats sobiranistes i del món local han volgut donar el seu suport al president Quim Torra. A les portes del Palau de Justícia, tots ells han coincidit en un missatge. Aquest judici és una farsa i una vergonya. Diuen que no només es jutja el president Torra, sinó a molts ciutadans.
El vicepresident Pere Aragonès confia en l'absolució de Torra i ha lamentat que el judici sigui un episodi més per tractar per la via penal una qüestió política.
Avui som aquí per donar suport al president del govern de la Generalitat, al president Quim Torra. El que cal en aquests moments difícils, en aquests moments en què precisament doncs, el que veiem és que els presidents de la Generalitat acaben declarant davant dels tribunals, doncs és més que mai defensar la llibertat d'expressió.
Des de l'ANC i Òmnium Cultural, Josep Cruanyes i Marcel Mauri han denunciat que l'Estat prefereix la repressió que la via de la negociació i el diàleg.
És una vergonya que això es transformi, es vulgui transformar en un delicte. Els tribunals espanyols deformen i manipulen el que és el principi de legalitat i, per tant, transformen qualsevol actuació en un delicte.
I, novament, denunciar que l'extrema dreta, que Vox, tornem a tenir en una causa, com a acusació popular, un altre fet vergonyós, com ja va passar en el judici contra en Jordi Cuixart i la resta de presos polítics.
I en declaracions a la xarxa, els presidents de l'AMI i de l'Associació Catalana de Municipis, Josep Maria Cervera i Lluís Soler, han lamentat que judicialitzi tot el poble de Catalunya.
És una situació lamentable, no? Perquè al final avui no judicialitzen el president de la Generalitat per desobediència, ens judicialitzen a tot el poble de Catalunya, a tots els ciutadans i ciutadanes, perquè els nostres pobles i ciutats estan plens de llaços grocs i de clames per a la llibertat dels presos polítics, com no pot ser d'altra forma. I per tant avui és un judici contra tots.
Nosaltres el que hem de demanar és que es deixin de vulnerar drets, que s'aturi la repressió i que es torni a la política. La política l'han de fer els polítics, no l'han de fer els fiscals i els jutges, i per això estem aquí, per demanar un cop més a l'Estat espanyol que no empobreixi més la democràcia i que estigui per fer política, que és el que toca.
A les portes del tribunal, centenars de persones s'hi han aplegat amb proclames reclamant la llibertat dels presos polítics, el dret a l'autodeterminació i amb crits de suport al president de la Generalitat.
A tot això, aquest vespre hi ha anunciats nous talls de trànsit als accessos a Barcelona.
A les 8 del vespre, els CDRs han cridat de nou a tallar la Meridiana un dia més, però també a la Diagonal, a l'alçada de Maria Cristina i la Gran Via.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'aeroport de Reus posa en servei la primera fase de l'ampliació i remodelació de la terminal. Són en total 1.600 metres quadrats de noves instal·lacions ja a l'abast dels passatgers. Està previst que les obres d'ampliació pendents s'enllesteixin de cara a la primavera de 2020. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Coincidint amb l'arribada de la temporada d'hivern, l'aeroport de Reus ha posat en marxa 1.600 nous metres quadrats corresponents a la primera fase d'ampliació i remodelació de la terminal. Així doncs, ja es troba habilitada la nova zona d'accés a les portes d'embarcament 8 i 9, a la qual els passatgers hi poden accedir directament des de la zona de facturació gràcies a un nou corredor habilitat amb una cabina de control. Mentrestant, en paral·lel, segueixen les obres d'ampliació de la terminal, que està previst que finalitzin per a l'inici de la temporada d'estiu la primavera de 2020. Quan hagin finalitzat aquestes obres, l'aeroport de Reus haurà ampliat la seva superfície en 4.500 metres quadrats i augmentarà la seva capacitat fins als 2.560 passatgers per hora, 760 més que en l'actualitat. Tot plegat haurà suposat una inversió total de 12 milions d'euros.
La Paeria negocia amb l'empresa adjudicatària de la construcció del nou Museu Morera per aconseguir que els operaris reemprenguin les obres. Fa una setmana que els treballs d'adequació de l'antiga audiència de Lleida en nou equipament cultural per la ciutat estan aturats, tot plegat pel desacord entre Ajuntament i constructora pel cost del projecte. Segons el calendari, les obres del nou museu haurien d'estar enllestides a principis del 2021. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Una situació que, segons ha explicat el regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rutllant, a UAU Lleida Ràdio, s'està dirimint en una negociació entre les parts.
No és una qüestió política, aquesta. És una qüestió tècnico-econòmica de quantificar si aquest decalatge en el temps, en la posada en marxa de les obres, té un impacte o no té un impacte econòmic. Amb una negociació entre dues parts és natural que alguns reclamin una cosa, qui ha de pagar segurament ho va d'una altra manera, i això tindrà, entenc, un procés de negociació i ha de tenir un procés d'acord.
Aquesta situació, apunta Rutllant, és diferent de la modificació del projecte per l'aparició de les runes de les antigues adoberies als baixos de l'edifici. El regidor explica que aquesta qüestió s'està analitzant des d'un punt de vista tècnic, tot i que afegeix que el projecte inicial ja incloïa certes previsions en aquest sentit per la zona en què es troba l'antiga audiència. És per això que diu que aquesta modificació no necessàriament ha de suposar més diners.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Institut Nacional d'Estadística rastreja des d'avui i fins dijous els moviments dels usuaris de les principals companyies de telefonia mòbil. L'objectiu és conèixer els hàbits dels ciutadans i recollir-ne dades. L'INE i les operadores asseguren que la informació serà anònima i que ha de servir per saber els hàbits de mobilitat dels ciutadans.
Les dades que proporcionaran Vodafone, Movistar i Orange no donaran la posició dels telèfons mòbils a escala individual, sinó que es donarà el recompte de terminals que hi hagi en un lloc a una hora determinada. D'aquesta manera asseguren que no es vulnera la llei de protecció de dades. Amb aquesta informació el que es vol és saber on es desplacen els ciutadans per treballar o a quines zones viatgen quan fan vacances. Una informació que justifiquen que podria millorar serveis com el transport o els serveis públics. Recordem que aquesta setmana és l'inici d'aquest estudi, però el rastreig de dades es completarà el diumenge 24 de novembre, el dia de Nadal i els dies 20 de juliol i 15 d'agost.
Tarragona ha retirat aquesta tarda tots els patinets elèctrics que una empresa de lloguer, Buni, havia instal·lat en els darrers dies en diferents punts de la ciutat sense autorització municipal. El consistori, que encara treballa en una regulació concreta per aquest sector, estudia ara si imposa sancions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller de Territori, Xavier Puig, ha explicat que aquests vehicles es van situar en diferents punts de Tarragona sense pactar res amb l'Ajuntament i per això estudiaran si es pot denunciar i sancionar aquest fet. Puig ha recordat que es van iniciar converses amb diverses empreses per dur a terme el lloguer de patinets elèctrics entre la ciutadania i que van acordar que es podrien començar a instal·lar a principis de l'any 2020. A més, les empreses s'han de fer càrrec del finançament dels punts d'aparcament de patinets i bicicletes arreu de Tarragona. Consideren que l'empresa que ja ha instal·lat els vehicles ha vulnerat l'acord.
Per tant, aquests eren els termes de l'acord que ha estat vulnerat per l'actuació d'aquesta empresa i que, per tant, nosaltres doncs, actuarem en resposta a aquesta actuació que ha tingut l'empresa pel seu compte, que creiem que no toca.
El conseller ha assegurat que Buni en cap moment s'ha posat en contacte amb els tècnics ni amb ningú. A més, ha lamentat que des de l'empresa s'asseguri que ho han intentat sense rebre cap resposta, perquè assegura que han parlat amb tothom qui s'ha interessat a instal·lar patinets elèctrics.
Presó provisional sense fiança per l'acusat d'atropellar mortalment un ciclista aquest cap de setmana a Palafolls, al Maresme, i fugir del lloc dels fets. El conductor va triplicar la taxa d'alcoholèmia i va donar positiu en consum de cocaïna. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bona tarda.
Bona tarda. La víctima, un blanenc de 52 anys, va morir dissabte passades les 6 del matí després que un vehicle l'embestís a la carretera d'accés a la Costa Brava al seu pas per Palafolls quan tornava a casa en bicicleta de treballar. El conductor del cotxe implicat es va donar a la fuga i minuts després va ser detingut a Blanes un jove de 22 anys acusat de ser l'autor d'aquest atropellament. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va observar un vehicle que circulava a baixa velocitat per la zona del Cap 2 de Blanes. Els conductors de l'ambulància també van observar que el conductor del vehicle circulava amb el cap per fora la finestra, portava els retrovisors trencats i restes d'una beguda a la carrosseria. Davant d'això van decidir seguir-lo i avisar la policia local. Els agents van sotmetre el conductor a les corresponents proves que van donar positiu en amfetamines, cocaïna i alcohol. L'home va ser detingut acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, un altre d'omissió de socors i un tercer per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El noi va prestar declaració ahir diumenge als jutjats d'Arenys de Mar i el jutge n'ha decretat presó provisional a l'espera de judici.
I Sant Fruitós del Bages exigeix a la Generalitat endurir la legislació per reduir els robatoris en domicilis que no han parat d'augmentar en els darrers mesos malgrat les mesures preventives adoptades des del municipi. Aquest matí s'han reunit la Junta de Seguretat amb aquesta problemàtica sobre la taula i aquest vespre el consistori es reunirà amb els veïns per exposar-los la situació. Ràdio Sant Fruitós, Laura Coletas, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquesta junta ha estat buscar solucions i prendre mesures arran dels 5 robatoris, 3 de consumats i 2 intents, que es van cometre en només 24 hores a l'urbanització de les Brocardes aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha exigit a la Generalitat que endureixi la legislació per tal de reduir els robatoris en domicilis. Ho explica el mateix alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.
Bàsicament jo el que reclamo, ja no per Sant Fruitós, sinó per tot el territori, que des d'interior de la Generalitat doncs, intentin implementar aquelles mesures globals per tot el territori català que facin que això no es produeixi.
Batanés afegeix, però, que des que Sant Fruitós va engegar les accions per reduir els robatoris al municipi, aquests s'han reduït concretament un 33% respecte al mateix període de l'any passat. L'alcalde creu que, tot i els robatoris d'aquest cap de setmana, van en bona línia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on sembla que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha trobat la fórmula per frenar el creixement del cargol poma. L'avenç incontrolat d'aquesta plaga invasora és una de les principals preocupacions dels agricultors ebrencs. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre assegura que ha aconseguit contenir l'avenç del caragol poma aigües amunt de Tortosa. L'organisme ha finalitzat este mes d'octubre la campanya de control de la plaga prevista per a este 2019, que va començar el passat mes de maig. Segons es desprèn d'estes actuacions, el control sobre la pesca amb la prohibició d'utilitzar esquers vius, però sobretot la barrera de ribera situada als ponts del Mil·lenari del ferrocarril a Tortosa, així com l'eliminació de vegetació terrestre i aquàtica, han contribuït decisivament a frenar el caragol poma. A les proximitats de Tortosa s'han retirat 461 exemplars adults i 2.200 postes. A Miravet, la Che apunta que no s'ha detectat presència de l'espècie en tota la campanya, fet que asseguren demostraria que les actuacions efectuades contra este focus durant els últims dos anys han resultat efectives.
I el projecte Festes del Foc dels Solsticis del Pirineu, impulsat per la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, juntament amb 7 socis més, rebrà més de 670.000 euros dels fons FEDER de la Unió Europea. Aquest projecte preveu crear un museu virtual, fallaire i diverses actuacions per donar a conèixer i divulgar aquesta tradició pirinenca. Ràdio Trem, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta aportació suposarà un gran impuls, ja que representa un 65% del cost total del projecte, que té entre les seves accions principals la creació d'un museu o plataforma virtual sobre el món fallaire, així com una aplicació mòbil destinades a divulgar i posar en valor aquest patrimoni. La iniciativa també preveu la senyalització de 63 pobles fallaires, dels quals 3 estan a Andorra, 17 a Catalunya i la resta de l'estat espanyol, principalment a l'Aragó, i 34 a França, així com l'elaboració de materials pedagògics en català, occità, castellà i francès, i l'organització d'un simposi internacional sobre les falles. Es tracta, doncs, d'una iniciativa que pretén donar entitat, rellevància i cohesió a les festes del foc pirinenques. Els socis del projecte també estan estudiant la possibilitat de posar en marxa estudis superiors transfronterers especialitzats en patrimoni immaterial dels Pirineus.
En cultura, Àngels Riber, recent Premi Nacional d'Arts Plàstiques, exposa treballs inèdits i d'altres d'històrics al Centre d'Art Santa Tecla de l'Hospitalet. De Llobregat, la mostra du per nom Sota l'Ossa Major i es pot visitar fins a mitjans de maig amb entrada lliure.
Una exposició que recorre els més de 50 anys de dedicació artística d'Àngel Riber. No ho fa, però, de manera cronològica. La selecció de peces ha estat a partir de la connexió emocional de l'artista barcelonina amb la natura. El títol fa referència al nom de la novel·la de l'escriptor polonès Sergius Piasecki, que va captivar a Riber quan era adolescent.
Tots estem sota d'aquesta constel·lació. Per tant, era fantàstic perquè s'adapta molt bé al treball que estem presentant. Parteixo de comprendre que tot és natura, en el sentit que estem sobre el planeta Terra, i que jo formo part d'aquesta natura, que la natura té uns elements geomètrics de base importantíssims.
La mostra recupera escultures de gran format com ara el Landscape, l'Altra Riba o el Jardí, i es fusionen amb treballs fotogràfics recents i d'altres d'inèdits com la sèrie fotogràfica realitzada aquest 2019, My Mountains.
I el Ripollès estan d'enhorabona després de 15 anys de treballs i una inversió que ronda els 500.000 euros per part de la Diputació de Girona. El municipi de Ribes de Freser ja torna a comptar amb el castell de Sant Pere, dins del seu patrimoni històric. Ara s'obre una nova etapa en la vida d'aquest castell, declarat bé cultural d'interès local. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Les obres dirigides pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona han permès recuperar-ne tota l'esplendor. Escoltem a Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser, i a Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
Les pedres i els monuments i les roques fan que tinguem la pròpia identitat del nostre poble i oficialment incloure el castell de Sant Pere com a patrimoni de Ribes i la seva gent, sobretot.
Encantats nosaltres de poder contribuir a la restauració del patrimoni històric i cultural de totes les viles i pobles de la nostra demarcació.
Les obres van finalitzar l'hivern passat i des del març l'edifici ja acull visitants d'arreu del territori. L'intenció és seguir dotant de contingut un espai ple d'història, una oportunitat per dinamitzar i projectar el municipi.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Nàstic confia la reacció de l'equip a Toni Salagret.
La derrota per 2-0 al camp de Sabadell ha acabat la paciència del Consell d'Administració Grana i després de la destitució de Xavi Bartolo ha apostat per Saligrat, que ve d'entrenar el Lleida Esportiu i el Sabadell, entre d'altres, per tal de redreçar el rumb. El Nàstic es troba en zona de descens quan l'objectiu del curs era el retorn a segona A. El nou tècnic farà demà la seva primera sessió de treball amb grup.
També en futbol s'ha arribat a un acord per desconvocar la vaga del futbol femení.
Sindicats i clubs reunits fins fa uns minuts han acostat postures i han fixat la data del 20 de desembre per la signatura del primer conveni col·lectiu del futbol femení espanyol. L'acord contemplaria també acabar amb la vaga i reprendre ja la competició.
En handbol, el CAC7 Balonmano Granollers s'assaboreix l'èxit en competició europea.
Les vallesanes van superar el Minsk en el partit de tornada i s'han classificat per primera vegada a la història pels vuitens de final de la Challenge Cup. Les de Robert Cuesta, que jugaven el partit de tornada amb una renda de 5 gols de l'anada, van superar l'eliminatòria amb una nova victòria per 32-33 a la pista d'Ucraïna. Demà coneixeran el rival de la següent eliminatòria.
Ha sigut una experiència que crec que no oblidarem mai, bueno, que mai havíem aconseguit això i hem pogut disfrutar-ho al màxim. Per ara, bueno, hem parlat això que potser ens tocava un equip de bastant lluny i, bueno, no sé, el que ens surti, pues, tirarem cap endavant i amb molta força.
Sentíem a Marta Mera, jugadora del Granollers.
En motor, debut somiat del Sant Andreuenc, Xavi Artigas.
Amb només 16 anys, Xavi Artigas ha debutat en el Mundial de Motociclisme, pujant al tercer calaix del podi de Moto3 en l'últim Gran Premi de la temporada disputat a València. El de Sant Andreu de la Barca ha acabat per darrere del castellonenc Sergio García, també de 16 anys, que ha aconseguit la seva primera victòria a Moto3, i d'Andrea Mingo, que ha estat segon.
En hoquei patins, demà torna a la Lliga Masculina pels equips europeus.
Els 7 equips catalans que han tingut compromisos aquest cap de setmana en les competicions continentals han de jugar demà la jornada de la competició domèstica. L'Igualada jugarà a la pista d'Alcaldes i el Noia rebrà el Palafrugell, el Barça al Calafell i el Voltregà al Liceo. Per dimecres quedarà l'enfrontament entre el Reus Deportiu i el Lleida Llista.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Entra al web cido.diva.cat i podràs accedir a la informació oficial que afecta l'àmbit territorial de Catalunya. Ajuts i subvencions, licitacions, oposicions i borses de treball, normativa del teu municipi, convenis col·lectius i molt més.
Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. cido.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sense el fari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El 23 i el 24 de novembre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta de Josep Pons, ens aproparà la història de les misterioses 7 portes del castell de Barda Blava a través de l'obra de Bartók.
Obriran el programa les danses hongareses de Brahms i les eslaves de Dvořák.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Topònims. Als peus de la serra del Catllaràs, la Pobla de Lillet va ser fundada medieval per evitar el despoblament de les valls pirinenques, després que molts pagesos marxessin cap a terres de la Catalunya Nova. El nou poble estava lligat a l'antic castell de Lillet, com explica l'historiador vaganès Pere Cascante.
La Pobla de Lillet és una fundació dels Mataplana, dels Huc de Mataplana, en què funda la Pobla de Lillet, a dalt de tot i col·loca el seu castell. Aprofita també una península que forma el riu Arija, l'aiguabarreig de l'Arija amb el Llobregat, a dalt de tot i col·loca el castell, ho tanca darrere muralles i queda protegit per un pont, que és el pont actual, el pont vell, que tenia segurament 2 o 3 arcades. A partir d'aquí, doncs, es fa la nova població i que està en un encreuament de camins, que és el camí que va cap a Ripoll, cap a Castellà, i això fa, doncs, que creixi a nivell mercat. És una mica el que succeeix amb la vila Vilanova, quan es funda el 1234, va passar una cosa semblant a la Pobla. I qui diu la Pobla diu Gósol, qui diu Gósol diu, per exemple, Farners, qui diu Farners diu Gironella, qui diu Gironella diu Castellà de Nuc. Per tant, doncs, aquest és una mica l'origen de Pobla de Lillet. Lillet, del Castrum Lilletum, l'antic castell de, que és possessió dels comtes de Cerdanya, i després la Pobla com una vila nova, una vila franca.
Actualment, la Pobla de Lillet està habitada per 1.135 habitants i té en el turisme de muntanya el seu principal atractiu, juntament amb els Jardins Artigues de Gaudí i el turístic Tren del Ciment.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Vist per sentència el judici contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral i negar-se a retirar la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos polítics. Montse Manent.
El president s'enfronta ara a una possible condemna de 20 mesos d'inhabilitació com a mínim i 30.000 euros de multa. Quim Torra ha tancat la ronda d'intervencions amb un discurs marcadament èpic en què ha reconegut haver desobeït, però també haver actuat segons la voluntat del poble de Catalunya.
Si per defensar els drets i llibertats dels meus compatriotes jo he de venir aquí amb un judici i he de ser condemnat, doncs benvinguda sigui la condemna. Perquè els vull dir a tots vostès ben clarament i ben alt, no vinc atordit ni vinc en silenci, jo vinc a dir-los que no renunciaré mai a defensar els drets civils, socials i polítics de tots els ciutadans catalans, de tots, no només dels independentistes, de tots. Que jo mai no renunciaré al dret de l'autodeterminació de Catalunya.
En marxa la primera fase de l'ampliació i remodelació de la terminal de l'aeroport de Reus.
En total són 1.600 metres quadrats de noves instal·lacions ja a l'abast dels passatgers. Està previst que les obres d'ampliació pendents s'enllesteixin de cara a la primavera del 2020.
La nova ràdio, David Fernández.
Ja es troba habilitada la nova zona d'accés a les portes d'embarcament 8 i 9, a la qual els passatgers hi poden accedir directament des de la zona de facturació gràcies a nou corredor habilitat amb una cabina de control. Mentrestant, en paral·lel, segueixen les obres d'ampliació de la terminal, que està previst que finalitzin per a l'inici de la temporada d'estiu la primavera de 2020.
Comença el rastreig de l'Institut Nacional d'Estadística dels moviments dels usuaris de les principals companyies de telefonia mòbil.
L'objectiu és conèixer els hàbits dels ciutadans i recollir-ne dades. L'INE i les operadores asseguren que la informació serà anònima i que ha de servir per saber els hàbits de mobilitat dels ciutadans.
Tarragona retira tots els patinets elèctrics que havia instal·lat una empresa de lloguer en diferents punts de la ciutat sense autorització municipal.
El consistori, que encara treballa en una regulació concreta per a aquest sector, estudia ara si imposa sancions.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller de Territori, Xavier Puig, ha explicat que aquests vehicles es van situar en diferents punts de Tarragona sense pactar res amb l'Ajuntament i per això estudiaran si es pot denunciar i sancionar aquest fet. Puig ha recordat que es van iniciar converses amb diverses empreses per dur a terme el lloguer de patinets elèctrics entre la ciutadania i que van acordar que es podrien començar a instal·lar a principis de l'any 2020.
I en cultura es pot veure aquests dies l'exposició Sota l'ossa major de la recent nombrada Premi Nacional d'Arts Plàstiques Àngels Ribé.
L'exposició es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. La mostra recorre els més de 50 anys de dedicació artística de Ribé, que s'ha inspirat en el nom de la novel·la de l'escriptor polonès Sergiusz Piasecki.
Tots estem sota d'aquesta constel·lació, per tant, era fantàstic perquè s'adapta molt bé al treball que estem presentant. Parteixo de comprendre que tot és natura, en el sentit que estem sobre el planeta Terra, i que jo formo part d'aquesta natura, que la natura té uns elements geomètrics de base importantíssims.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda.
Tarda força tranquil·la des d'una perspectiva meteorològica, amb alguns intervals de núvols baixos, també alguns intervals de núvols mitjans, a punts de l'interior que ja els hi costarà de trencar-se. El vessant nord del Pirineu, sí, cel cobert, encara amb la possibilitat de que es pugui produir alguna precipitació que seria feble, amb una cota de neu que es mantindria al voltant dels 1.000 metres aproximadament. També núvols baixos a punts del litoral, del sector central del litoral, sobretot, on no descartem que es pugui aparèixer, que pugui aparèixer encara algun petit ruixat, tramuntana i gregal al nord-est del Principat, i també bufa el mestral amb certa intensitat. De cara a demà, ambient que es mantindrà força assolellat amb alguns intervals de núvols alts, la tramuntana i el mestral que tindran tendència a la baixa. Demà la temperatura màxima recuperant-se una mica, la mínima més baixa. I això és tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista aquest matí a la B10 a Sant Adrià del Besòs. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara en vies, encara en punts que presenten retencions i complicacions. En alguns casos sembla que tot plegat, però amb tímida tendència a la millora en alguns casos i d'altres no gaire. Per exemple, en el cas de l'autopista AP7, aquí dins queda un tram encara important, notable, de lentitud, d'aturades intermitents que no acaba de fer net entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en sentit nord. Durant tota la tarda, aquesta zona, sobretot més aviat Bellaterra, Barberà, ara ja, com dèiem, arribant fins a Sant Cugat amb lentitud i aturades a aquesta zona de l'autopista P7 sentit Girona. A la resta, on encara queden aturades, és a la C32, autopista C32, entre Viladecans i Sant Boi, d'entrada, però també Sant Boi de sortida. El cinturó de litoral, 3/4 del mateix, entre l'Hospitalet i Cornellà, hi ha aturades de sortida de Barcelona, i encara les dues rondes, tot i la millora, encara amb força volum de trànsit, especialment en sentit Besòs. A les dues acabem amb la C60, el trànsit ha millorat molt, queda certa intensitat a la zona d'Argentona de Mataró, però ja sense les cues d'aquesta tarda. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Vist per sentència el judici contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral i negar-se a retirar la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos polítics.
El president ha tancat la ronda d'intervencions amb un discurs marcadament èpic en què les últimes paraules han estat "Visca Catalunya lliure". Torra ha assegurat que només deu obediència al Parlament i que el judici d'avui ha estat un judici polític. Ara el tribunal haurà de decidir si accepta la petició de fiscalia i acusació particular de Vox i el condemna a 20 mesos d'inhabilitació com a mínim i 30.000 euros de multa. La sentència no es coneixerà probablement fins d'aquí uns 2 mesos.
Sigui com sigui, ja és el primer president de la Generalitat en exercici de les seves funcions que seu a la banqueta dels acusats. Fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi ha desplaçat la nostra companya Irene Segalés. Bona tarda.
Bona tarda. Poc després d'un 7:15 de la tarda ha quedat vist per sentència el judici. Ha estat després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi fet ús al seu dret a l'última paraula. Durant 50 minuts, Torra ha apel·lat a que ell ha actuat en tot moment segons la voluntat del poble de Catalunya. A l'inici de la intervenció, Torra s'ha encarat al president del tribunal en acusar el Ministeri Fiscal de respondre a la voluntat de l'Estat espanyol. Torra ha volgut denunciar que aquest és un judici polític que pretén alterar el panorama polític. Com ja havia fet al matí, Torra ha admès haver desobeït la Junta Electoral Central en no treure els llaços grocs i les pancartes dels edificis públics de la Generalitat perquè, segons ha dit, era una ordre il·legal, referint-se al fet que considera, com també havia explicat abans la seva defensa, que la GEC no tenia competències per dictar l'ordre que va dictar. Finalment, Quim Torra ha recuperat el "jo acuso", dient que venia al tribunal a acusar l'Estat i ha assegurat que mai renunciarà a defensar els drets civils i polítics.
Si per defensar els drets i llibertats dels meus compatriotes jo he de venir aquí amb un judici i he de ser condemnat, doncs benvinguda sigui la condemna. Perquè els vull dir a tots vostès ben clarament i ben alt, no vinc atordit ni vinc en silenci, jo vinc a dir-los que no renunciaré mai a defensar els drets civils, socials i polítics de tots els ciutadans catalans, de tots, independentistes, de tots.
En acabar el judici, vist per sentència fora del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desenes de persones esperaven la sortida del president de la Generalitat amb pancartes i cridant proclames de suport. Abans de marxar amb el cotxe oficial, Torra s'ha apropat a saludar els manifestants.
Doncs representants del govern, de partits polítics, d'entitats sobiranistes i del món local han volgut donar el seu suport al president Quim Torra. A les portes del Palau de Justícia, tots ells han coincidit en un missatge. Aquest judici és una farsa i una vergonya. Diuen que no només es jutja el president Torra, sinó a molts ciutadans.
El vicepresident Pere Aragonès confia en l'absolució de Torra i ha lamentat que el judici sigui un episodi més per tractar per la via penal una qüestió política.
Avui som aquí per donar suport el president del govern de la Generalitat, el president Quim Torra. El que cal en aquests moments difícils, en aquests moments en què precisament doncs, el que veiem és que els presidents de la Generalitat acaben declarant davant dels tribunals, doncs és més que mai defensar la llibertat d'expressió.
Des de l'ANC i Òmnium Cultural, Josep Cruanyes i Marcel Mauri han denunciat que l'Estat prefereix la repressió que la via de la negociació i el diàleg.
És una vergonya que això es transformi, es vulgui transformar en un delicte. Els tribunals espanyols deformen i manipulen el que és el principi de legalitat i, per tant, transformen qualsevol actuació en un delicte.
I, novament, denunciar que l'extrema dreta, que Vox, tornem a tenir en una causa com a acusació popular un altre fet vergonyós, com ja va passar en el judici contra en Jordi Cuixart i la resta de presos polítics.
I en declaracions a la xarxa, els presidents de l'AMI i de l'Associació Catalana de Municipis, Josep Maria Cervera i Lluís Soler, han lamentat que es judicialitzi tot el poble de Catalunya.
És una situació lamentable, no? Perquè al final avui no judicialitzen el president de la Generalitat per desobediència, ens judicialitzen a tot el poble de Catalunya, a tots els ciutadans i ciutadanes, perquè els nostres pobles i ciutats estan plens de llaços grocs i de clames per a la llibertat dels presos polítics, com no pot ser d'altra forma. I per tant avui és un judici contra tots.
Nosaltres el que hem de demanar és que es deixin de vulnerar drets, que s'aturi la repressió i que es torni a la política. La política l'han de fer els polítics, no l'han de fer els fiscals i els jutges, i per això estem aquí, per demanar un cop més a l'Estat espanyol que no empobreixi més la democràcia i que estigui per fer política, que és el que toca.
A les portes del tribunal, centenars de persones s'hi han aplegat amb proclames reclamant la llibertat dels presos polítics, el dret a l'autodeterminació i amb crits de suport al president de la Generalitat.
A tot això, aquest vespre hi ha anunciats nous talls de trànsit dels accessos a Barcelona per part dels CDRs.
A les 8 del vespre, els CDRs han cridat de nou a tallar la Meridiana un dia més, però també la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i Gran Via.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'aeroport de Reus posa en servei la primera fase de l'ampliació i remodelació de la terminal. Són en total 1.600 metres quadrats de noves instal·lacions ja a l'abast dels passatgers. Està previst que les obres d'ampliació pendents s'enllesteixin de cara a la primavera de 2020. La nova ràdio, David Fernández.
Hola, bona tarda. Coincidint amb l'arribada de la temporada d'hivern, l'aeroport de Reus ha posat en marxa 1.600 nous metres quadrats corresponents a la primera fase d'ampliació i remodelació de la terminal. Així doncs, ja es troba habilitada la nova zona d'accés a les portes d'embarcament 8 i 9, a la qual els passatgers hi poden accedir directament des de la zona de facturació gràcies a nou corredor habilitat amb una cabina de control. Mentrestant, en paral·lel, segueixen les obres d'ampliació de la terminal, que està previst que finalitzin per a l'inici de la temporada d'estiu la primavera de 2020. Quan hagin finalitzat aquestes obres, l'aeroport de Reus haurà ampliat la seva superfície en 4.500 metres quadrats i augmentarà la seva capacitat fins als 2.560 passatgers per hora, 760 més que en l'actualitat. Tot plegat haurà suposat una inversió total de 12 milions d'euros.
La Paeria negocia amb l'empresa adjudicatària de la construcció del nou Museu Morera per aconseguir que els operaris reemprenguin les obres. Fa una setmana que els treballs d'adequació de l'antiga Audiència de Lleida en nou equipament cultural per la ciutat estan aturats, tot plegat pel desacord entre Ajuntament i Constructora pel cost del projecte. Segons el calendari, les obres del nou museu haurien d'estar enllestides a principis del 2020. Del 2021, UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Una situació que, segons ha explicat el regidor de Cultura de la Paeria, Jaume Rutllant, a UAU Lleida Ràdio, s'està dirimint en una negociació entre les parts.
No és una qüestió política, aquesta. És una qüestió tècnico-econòmica de quantificar si aquest decalatge en el temps, en la posada en marxa de les obres, té un impacte econòmic o no té un impacte econòmic. Amb una negociació entre dues parts és natural que alguns reclamin una cosa, qui ha de pagar segurament ho va d'una altra manera. Entenc un procés de negociació i ha de tenir un procés d'acord.
Aquesta situació, apunta Rutllant, és diferent de la modificació del projecte per l'aparició de les runes de les antigues adoberies als baixos de l'edifici. El regidor explica que aquesta qüestió s'està analitzant des d'un punt de vista tècnic, tot i que afegeix que el projecte inicial ja incloïa certes previsions en aquest sentit per la zona en què es troba l'antiga audiència. És per això que diu que aquesta modificació no necessàriament ha de suposar més diners.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Institut Nacional d'Estadística rastreja des d'avui i fins dijous els moviments dels usuaris de les principals companyies de telefonia mòbil. L'objectiu és conèixer els hàbits dels ciutadans i recollir-ne dades. L'INE i les operadores asseguren que la informació serà anònima i que ha de servir per saber els hàbits de mobilitat dels ciutadans.
Les dades que proporcionaran Vodafone, Movistar i Orange no donaran la posició dels telèfons mòbils a escala individual, sinó que es donarà el recompte de terminals que hi hagi en un lloc a una hora determinada. D'aquesta manera asseguren que no es vulnera la llei de protecció de dades. Amb aquesta informació el que es vol és saber on es desplacen els ciutadans per treballar o a quines zones viatgen quan fan vacances. Una informació que justifiquen que podria millorar serveis com el transport o els serveis públics. Recordem que aquesta setmana és l'inici d'aquest estudi, però el rastreig de dades es completarà el diumenge 24 de novembre, el dia de Nadal i els dies 20 de juliol i 15 d'agost.
Tarragona ha retirat aquesta tarda els patinets elèctrics que una empresa de lloguer havia instal·lat en els darrers dies en diferents punts de la ciutat sense autorització municipal. El consistori, que encara treballa en una regulació concreta per aquest sector, estudia ara si imposa sancions. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller de Territori, Xavier Puig, ha explicat que aquests vehicles es van situar en diferents punts de Tarragona sense pactar res amb l'Ajuntament i per això estudiaran si es pot denunciar i sancionar aquest fet. Puig ha recordat que es van iniciar converses amb diverses empreses per dur a terme el lloguer de patinets elèctrics entre la ciutadania i que van acordar que es podrien començar a instal·lar a principis de l'any 2020. A més, les empreses s'han de fer càrrec del finançament dels punts d'aparcament de patinets i bicicletes arreu de Tarragona. Consideren que l'empresa que ja ha instal·lat els vehicles ha vulnerat l'acord.
Per tant, aquests eren els termes de l'acord que ha estat vulnerat per l'actuació d'aquesta empresa i que, per tant, nosaltres doncs, actuarem en resposta a aquesta actuació que ha tingut l'empresa pel seu compte, que creiem que no toca.
El conseller ha assegurat que Buni en cap moment s'ha posat en contacte amb els tècnics ni amb ningú. A més, ha lamentat que des de l'empresa s'asseguri que ho han intentat sense rebre cap resposta, perquè assegura que han parlat amb tothom qui s'ha interessat a instal·lar patinets elèctrics.
Presó provisional sense fiança per l'acusat d'atropellar mortalment un ciclista aquest cap de setmana a Palafolls, al Maresme, i fugir del lloc dels fets. El conductor va triplicar la taxa d'alcoholèmia i va donar positiu en consum de cocaïna. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. La víctima, un blanenc de 52 anys, va morir dissabte passades les 6 del matí després que un vehicle l'embestís a la carretera d'accés a la Costa Brava al seu pas per Palafolls quan tornava a casa en bicicleta de treballar. El conductor del cotxe implicat es va donar a la fuga i minuts després va ser detingut a Blanes un jove de 22 anys acusat de ser l'autor d'aquest atropellament. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va observar un vehicle que circulava a baixa velocitat per la zona del Cap 2 de Blanes. Els conductors de l'ambulància també van observar que el conductor del vehicle circulava amb el cap per fora la finestra, portava els retrovisors trencats i amb restes d'una beguda a la carrosseria. Davant d'això van decidir seguir-lo i avisar la policia local. Els agents van sotmetre el conductor a les corresponents proves que van donar positiu en amfetamines, cocaïna i alcohol. L'home va ser detingut acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, un altre d'omissió de socors i un tercer per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El noi va prestar declaració ahir diumenge als jutjats d'Arenys de Mar i el jutge n'ha decretat presó provisional a l'espera de judici.
51 dones han estat assassinades a tot Espanya a mans de la seva parella en el que va d'any, segons dades oficials del govern espanyol, i ja són més de 1.000 des que es van començar a comptabilitzar oficialment el 2003. El proper dilluns 25 de novembre es celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i diversos ajuntaments catalans ja han avançat avui el programa d'actes per crear consciència entre la població contra aquesta xacra. És el cas de Figueres, que aquest any vol dirigir-se especialment als joves. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquest dia es farà un homenatge visual que implicarà els joves de diferents instituts de la ciutat i que vol recordar a les més de 1.000 dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a l'estat espanyol. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explicava que implicar els joves és bàsic per acabar amb aquest tipus de violència.
Doncs el Departament d'Interior de la Generalitat, al llarg d'aquest 2019, de les 1.721 víctimes de violència masclista, tant en l'àmbit social com en el comunitari, fins a 917 dones, 43% tenien de 0 a 20 anys. Per tant, és importantíssim que impliquem en els nostres joves.
Més enllà del dia 25 de novembre, també s'ha preparat altres activitats, com per exemple una sessió formativa per la prevenció dels matrimonis forçats, adreçada a professionals de la taula de mutilació genital femenina el dia 21 de novembre, o una jornada sobre el consentiment sexual el dia 30 de novembre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on sembla que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha trobat la fórmula per frenar el creixement del cargol poma. L'avenç incontrolat d'aquesta plaga invasora és una de les principals preocupacions dels agricultors ebrencs. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre assegura que ha aconseguit contenir l'avenç del caragol poma aigües amunt de Tortosa. L'organisme ha finalitzat este mes d'octubre la campanya de control de la plaga prevista per a este 2019, que va començar el passat mes de maig. Segons es desprèn d'estes actuacions, el control sobre la pesca amb la prohibició d'utilitzar esquers vius, però sobretot la barrera de ribera situada als ponts del Mil·lenari i del ferrocarril a Tortosa, així com l'eliminació de vegetació terrestre i aquàtica, han contribuït decisivament a frenar el caragol poma. A les proximitats de Tortosa s'han retirat 461 exemplars adults i 2.200 postes. A Miravet, la Txer apunta que no s'ha detectat presència de l'espècie en tota la campanya, fet que asseguren demostraria que les actuacions efectuades contra este focus durant els últims dos anys han resultat efectives.
I a Badalona s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per editar el Conte Blau. Es tracta d'un projecte que pretén mantenir viva la memòria dels qui han perdut la vida al Mediterrani i donar suport a la feina de les ONG badalonina, de la ONG badalonina Proactiva Open Arms. El conte també compta amb una guia didàctica elaborada per l'ONG. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Amb el títol Blau, que amaga l'horitzó, les dues autores, Mònica Ortega i Laia Roca, inicialment pretenien que els seus fills imaginessin què es podien trobar darrere l'horitzó. Però gràcies a un procés difícil i enriquidor alhora, de contacte amb Proactiva, el conte s'ha convertit en un projecte per obrir a les famílies, escoles i biblioteques la possibilitat de parlar sobre les persones que perden la vida al mar buscant una vida millor. Escoltem una de les autores, Mònica Ortega.
La idea original partia d'una cosa molt més infantil i molt menys políticament reivindicativa, però sí que és cert que quan la Mònica em va proposar la idea, de seguida vaig visualitzar l'impacte que podia tenir i la força que tenia i lo molt necessari que era fer arribar aquest missatge.
Es tracta d'un conte dirigit al públic infantil i juvenil perquè els lectors s'endinsin en un paisatge fet d'escombraries i descobreixin una realitat dramàtica, a través, però, d'unes imatges plenes de tendresa.
En cultura, Àngel Ribé, recent Premi Nacional d'Arts Plàstiques, exposa treballs inèdits i d'altres d'històrics al Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. La mostra du per nom Sota l'Ossa Major i es pot visitar fins a mitjans de maig amb l'entrada lliure.
Una exposició que recorre els més de 50 anys de dedicació artística d'Àngel Ribé. No ho fa, però de manera cronològica. La selecció de peces ha estat a partir de la connexió emocional de l'artista barcelonina amb la natura. El títol fa referència al nom de la novel·la de l'escriptor polonès Sergius Piasecki, que va captivar Ribé quan era adolescent.
Tots estem sota d'aquesta constel·lació, per tant, era fantàstic perquè s'adapta molt bé al treball que estem presentant. Parteixo de comprendre que tot és natura, en el sentit que estem sobre el planeta Terra, i que jo formo part d'aquesta natura, que la natura té uns elements geomètrics de base importantíssims.
La mostra recupera escultures de gran format com ara el Landscape, l'Altra Riba o el Jardí i es fusionen amb treballs fotogràfics recents i d'altres d'inèdits com la sèrie fotogràfica realitzada aquest 2019, My Mountains.
I el Ripollès estan d'enhorabona després de 15 anys de treballs i una inversió que ronda els 500.000 euros per part de la Diputació de Girona. El municipi de Ribes de Freser ja torna a comptar amb el castell de Sant Pere dins del seu patrimoni històric. Ara s'obre una nova etapa en la vida d'aquest castell declarat bé cultural d'interès local. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Les obres dirigides pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona han permès recuperar-ne tota l'esplendor. Escoltem a Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser, i a Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
Les pedres i els monuments i les roques fan que tinguem la pròpia identitat del nostre poble i oficialment incloure el Castell de Sant Pere com a patrimoni de Ribes i la seva gent, sobretot.
Nosaltres de poder contribuir a la restauració del patrimoni històric i cultural de totes les viles i pobles de la nostra demarcació.
Les obres van finalitzar l'hivern passat i des del març l'edifici ja acull visitants d'arreu del territori. L'intenció és seguir dotant de contingut un espai ple d'història, una oportunitat per dinamitzar i projectar el municipi.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Nàstic confia la reacció de l'equip a Toni Saligrat.
La derrota per 2-0 al camp del Sabadell ha acabat la paciència del Consell d'Administració Grana i després de la destitució de Xavi Bartolo ha apostat per Saligrat, que va entrenar el Lleida Esportiu i el Sabadell, entre d'altres, per tal de redreçar el rumb. El Nàstic es troba en zona de descens quan l'objectiu del curs era el retorn a segona.
També en futbol s'ha arribat a un acord per desconvocar la vaga de futbol femení.
Sindicats i clubs reunits fins fa uns minuts han acostat postures i han fixat la data del 20 de desembre per la signatura del primer conveni col·lectiu del futbol femení espanyol. L'acord contemplaria també acabar amb la vaga i reprendre ja la competició.
En bàsquet, el Baxi Manresa rep demà l'Ostende belga.
El Nou Congost tornarà a viure una nit europea on els de Pedro Martínez estan oferint la seva millor versió enguany. Els del Bages han guanyat els 3 partits que han jugat com a locals en competició continental. Escoltem el jugador del bàsquet Manresa, Dani Pérez.
A Europa portem 3-3 a casa i bueno, està clar que seria molt bo, no? Agafar la quarta, no, demà. Però bueno, ja et dic que sobretot és una mica, jo crec, que mirar a llarg plaç, no? I seguir sumant, seguir construint perquè l'equip vagi a més. Però bueno, sobretot preocupar-nos de nosaltres, recuperar sensacions i seguir treballant per això, sobretot millorar i anar agafant bones sensacions nosaltres.
El bàsquet Manresa ha confirmat que el pivot serbi Luka Mitrovic allarga el seu contracte degut a les noves baixes que han aparegut. Mitrovic tindrà un mes més de contracte amb el Baxi Manresa i podrà seguir disputant partits de la Lliga Endesa i de la Basketball Champions League.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga demà a Montenegro.
Els mariners disputaran demà dimarts la 5ª jornada de la Lens Champions League a la piscina del Jardín Karin. Els barcelonins són segons de grup amb 3 victòries i una derrota i el rival montenegrí és Cué de grup després de 3 derrotes i un empat. Els de Xus Martín hi arriben després de pallissar per 18-1 al Navarra en la competició domèstica en un partit en què el tècnic va donar el descans a alguns dels habituals.
I en handbol, el CAC7 Balonmano Granollers espera arribar a la competició europea.
Les vallesanes van superar el Minsk en el partit de tornada i s'han classificat per primera vegada a la història pels 8ens de final de la Challenge Cup.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Les violències masclistes són responsabilitat de tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Des de la Diputació de Barcelona treballem amb els municipis per uns territoris lliures de violències masclistes, igualitaris i segurs per a les dones.
Més informació a diva.cat/25N. Diputació de Barcelona.
La repetició és una crosta que s'enganxa, s'encomana, es fa més grossa i agafa forma de panxa. La repetició és una pizza de formatge, no desfer ni l'equipatge i enxufar l'ordinador. La repetició és tot el món pendent d'Obama, no patir ni set ni gana i esperar el cap de setmana. És estar al llit com a la glòria i acabar la dolça història amb el teu despertador. La repetició i el misteri de la vida. La repetició és el quid de la qüestió. La repetició té molt a veure amb el carinyo, amb aprendre, amb sorprendre, amb l'all i amb el pepino. La repetició és la mare de la ciència, la paciència diu que no és l'arció. La repetició a la cuina cada dia. La repetició a la nostra habitació. Ara ja és una hora que després serà més tard. Fem una última cervesa, buscarem un últim bar. Ara ja fa estona que els cubates són més cars, amb la única certesa que hi ha vida al fons del bar. Vida al fons del bar, vida al fons del bar. Vida al fons del bar, vida al fons del bar. Vida al fons del bar, vida al fons del bar. Vida al fons del bar, vida al fons del bar.
La xarxa de comunicació local.